Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julveu. Acabem de saber, el Partit Socialista Català guanyaria les eleccions i obtindria entre 39 i 40 diputats. Així ho diu l'enquesta que acaba de publicar el CIS, prèvia a l'inici de la campanya electoral que comença aquesta mitjanit. L'estudi col·loca Esquerra Republicana en segona posició en intenció de vot, però Junts podria obtenir més diputats. Els republicans, per tant, aconseguirien entre 27 i 28 diputats, mentre que el partit de Carles Puigdemont es mou en una forquilla d'entre 28 i 30. En canvi, i Esquerra rebria entre el 17,7% i el 19,5% dels vots, mentre que Junts es quedaria amb una forquilla d'entre el 16,3% i el 18% de les paperetes. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques situa el Partit Popular en quarta posició amb entre 13 i 14 diputats. Els comuns aconseguirien entre 7 i 8, mentre que la CUP n'obtindria entre 5 i 7. Amb aquests resultats, els partits independentistes no sumarien majoria. L'enquesta preelectoral del CIS també diu que el principal problema dels catalans és la independència i que un de cada tres consideren que l'amnistia ha millorat la convivència a Catalunya. Una enquesta que es va fer entre l'11 i el 22 d'abril, abans de conèixer la decisió de Pedro Sánchez sobre la seva continuïtat a la presidència del govern espanyol. I sobre aquesta qüestió s'acaba de pronunciar el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acusa Pedro Sánchez d'haver suspès la seva agenda pública per estratègia electoral i judicial amb l'objectiu, diu, d'intimidar jutges i periodistes. També considera que el seu objectiu és mobilitzar la gent per compassió perquè ja no li queden, diu, arguments per defensar la gestió de la seva política dels darrers anys. Ho ha dit en una compareixença d'urgència des de la seu del PP, després de l'anunci, com dèiem, del president espanyol de suspendre aquesta agenda durant 5 dies davant la denúncia cap a la seva dona Begoña Gómez per un presumpte cas de tràfic d'influències.
Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno.
Les declaracions de Núñez Feijóo tenen lloc després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi dit que Pedro Sánchez s'està fent la víctima i que està fent xantatge emocional. També s'ha sabut que Pedro Sánchez va comunicar ahir al rei Felip VI la seva decisió de suspendre l'agenda fins dilluns i obrir un període de reflexió per decidir si continua o, en canvi, dimiteix. Una notícia que acabem de saber ara mateix és que la Fiscalia demana arxivar la causa oberta contra la parella del president del govern espanyol, Begoña Gómez, per aquesta denúncia de l'organització d'ultradreta Manos Limpias. I política a banda, a casa nostra, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha volgut donar un missatge de tranquil·litat als pobles del Baix Segre que reclamen més professionals davant les baixes laborals d'alguns metges.
La cobertura de professionals mèdics destinats a tota l'àrea està coberta. No ho havia estat mai. Hi ha tots els professionals que toca estan destinats. Si hi ha alguna baixa puntual i no es pot cobrir, són baixes puntuals, són coses que passen i que es poden compensar amb els altres professionals. I també està previst, i que és lògic que els alcaldes estiguin preocupats, que ara amb la temporada de la fruita, que hi ha molta més afluència, pugui haver-hi el reforç necessari.
Balcells no ha concretat cap reforç, però ha assegurat que la dotació econòmica hi és i el nombre de professionals també. I abans dels esports, atenció, perquè els Mossos d'Esquadra alerten d'un intent d'estafa fent-se passar per l'Ajuntament el que es coneix com a phishing. És a dir, els estafadors ja no envien un simple enllaç, sinó que parlen directament amb les víctimes per donar més credibilitat a aquesta estafa. Els timadors truquen, com dèiem, o envien un WhatsApp als veïns assegurant que hi ha un problema en el pagament de l'impost d'escombraries i l'IBI. Per solucionar-ho, demanen el pagament mitjançant una transferència bancària per evitar càrrecs posteriors. Un dels consistoris afectats és el de Sant Sadurní d'Anoia. A través de les xarxes socials recorden que l'Ajuntament i l'organisme de gestió tributària no utilitzen mai aquests canals per reclamar rebuts pendents als seus veïns. Plana esportiva, Xavi Hernández i Joan Laporta compareixen públicament a partir d'aquesta hora per donar més detalls de l'acord tancat ahir perquè el tècnic blaugrana continuï una temporada més a la banqueta del primer equip del Barça. Tot plegat després d'hores de negociacions que van acabar a la casa del president Joan Laporta. A la sortida d'aquesta trobada, el vicepresident esportiu del club, Rafa Yuste, explicava els motius que han dut Xavi Hernández a repensar la decisió de no continuar un cop acabés aquesta mateixa temporada.
El tema de l'il·lusió, el tema del compromís, el tema de projecte, el tema de que ell està ja a porta un any i mig, dos, arrencant un projecte d'on ve, de la res. Vull dir, penseu que fa 2 anys i escacs. El Barça no tenia cap tipus de viabilitat per sortir endavant, avui la té, i escolta, ell està com un culer més convençut de que podré fer grans coses, i això també us ho dic, les farem.
Una compareixença que podran seguir a partir d'aquesta hora amb tot l'equip de la caravana. Amb aquesta informació, per tant, acabem. Més notícies a partir de les 2 del migdia.
Ràdio Estel.
Cinc minuts que passa de la 1 del migdia. Rafa Sanou ja al meu costat. Ho hem dit, Júlia Julbert ho deia, que escoltaríem les paraules del president Laporta a aquesta hora en compareixença. Xavi al seu costat, el president Laporta, que ja ha començat a parlar. L'escoltem.
Que, doncs el Xavi continua com a entrenador del primer equip del Barça. Sabeu, doncs, que ell va fer unes manifestacions a mitja temporada de que s'havia plantejat el deixar-ho a final de temporada, però ahir, doncs, vaig tenir la bona notícia de que vam estar parlant, i ell em va transmetre la il·lusió que té pel projecte, la confiança que té en l'equip i en el projecte, l'ambició que té el nostre míster per fer un projecte que ja ha guanyat i que ha de continuar guanyant, ara sent més competitiu, perquè doncs, es faran uns ajustaments, uns canvis per millorar, i aquesta il·lusió, aquesta confiança, aquesta ambició, evidentment des del primer moment que ens vam veure ahir, era clar que doncs, era una bona notícia pel Barça, i si li afegim que sóc del parer que l'estabilitat és un valor importantíssim en els projectes que tenen èxit, que això per mi és una màxima. M'ha passat doncs, en el decurs de la meva experiència com a president que apostar per l'estabilitat és fonamental pels projectes, i especialment per aquest. I suposo que durant la roda de premsa podem donar les explicacions pertinents aprofundint més, no? Hi ha una altra raó que us la he de manifestar. El Xavi és un barcelonisme incontestable. El Xavi, jo mateix, els meus companys de Junta, participem d'un sentiment barcelonista i l'entenem de la mateixa manera, tant ell, el seu staff, com la meva Junta. I veure que cada vegada que analitzem una situació que es pot tenir certa complexitat, veure que tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça, que sempre pensa en el que és millor pel Barça, ja ho tenia veritablement molt, molt clar, i és una molt bona notícia que el Xavi continuï.
Dit aquestes són les paraules de moment de Jan Laporta. Diu que tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça. El seguim escoltant, per cert, una darrera hora també, i és que la Fiscalia reclama l'arxiu de les diligències sobre Begoña Gómez, i d'aquesta manera ha presentat un recurs d'apel·lació directa a l'obertura de la causa al jutge Peinado. Deia que seguim escoltant les explicacions de Jan Laporta, que, per cert, Rafa, ha canviat totalment de discurs,
Home, a mi m'ha fet gràcia perquè diu ahir el Xavi ens va convèncer, ahir. Bé, en fi, no sé.
Escoltar Laporta dient tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça, en fi.
És que, no, és que al final saps què passa? Que han donat tants girs i tants toms i han canviat d'opinió tantes vegades que sortir ara a vendre que tot és, estan convençuts de tot, és que una mica complicat de creure. De totes maneres, serà interessant escoltar també Xavi i a veure què més expliquen.
Va, seguim escoltant Laporta.
I que té tota la nostra confiança, l'absoluta confiança de la junta directiva, de la comissió esportiva i de, jo crec que, espero que del barcelonisme, perquè als barcelonistes els hem de dir que avui és una bona notícia perquè mantenim l'estabilitat d'un projecte que estem convençuts de que serà més guanyador encara. Recordeu que és un projecte que va començar pràcticament l'any passat i ja s'ha guanyat. És un projecte que va guanyar una Supercopa d'Espanya i una Lliga que jo qualificaria d'històrica, perquè va venir en un moment d'uns quants uns anys de sequera i en un moment de màxima dificultat. I aquí el Xavi i el seu staff van tenir el coratge de, i això ho vull recordar, permeteu-me que ho faci, el coratge d'assumir aquesta responsabilitat. Per tant, crec que el barcelonisme, els barcelonistes tenim memòria, és un projecte que ha començat guanyant, és un projecte que aquest any, evidentment, no hem assolit els objectius que volíem, bàsicament, doncs, aquests que aquesta setmana passada s'han esvaït, la Lliga encara no està matemàticament, però pràcticament doncs està complicada, i més davant de les situacions que es produeixen en alguns partits. Però, en qualsevol cas, dir-vos això en el barcelonisme, que estem convençuts, tant el Xavi com jo, com la Junta Directiva, que estem convençuts que és la millor decisió, que, a més, dona estabilitat a la institució i dona estabilitat al projecte i consolida un projecte que estem segurs que serà més guanyador encara. Barcelonistes, creieu en el Barça i creieu en aquest projecte perquè val la pena. Val la pena i és pel club, he de dir que és un orgull tenir un entrenador de la qualitat humana, dels coneixements i del barcelonisme incontestable que té el Xavi Hernández. Gràcies.
Tot suposo per Xavi Hernández, que de seguida també parlarà en aquesta roda de premsa. De moment, ja en la porta que ha dit això, tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça, absoluta confiança meva, diu la porta de la Junta Directiva, i atenció aquí, que jo crec que això portarà polèmica, espero que del barcelonisme. Pel club també ha dit que és un orgull tant i com a entrenador Xavi Hernández, de moment ja la porta que continua parlant, esperem que Xavi ho faci en els propers minuts. Atenció que ja en la porta també fa referència un dia com avui a Tito Vilanova.
Tito, un gran record de tot el que has fet pel Barça i de tot el que doncs, ens has aportat com a persona. Gràcies.
Merci, president.
Aplaudiments a la sala de premsa quan ja la porta s'ha referit i ha fet aquest homenatge a Tito Vilanova, aplaudint i mirant cap al cel. Ara sí, per la Xavi Hernández.
Gràcies a tots per ser aquí. Bé, en primer lloc, intentaré ser breu i explicar-me doncs, els motius principals d'aquest canvi de rumb, no? Aquest canvi de decisió. No? Bé, sabeu que sóc molt barcelonista, gràcies Presi per les paraules. Jo el que intento sempre és fer el millor pel club, sóc un home de club, em coneixeu, i el més important és pensar en l'entitat. Ahir quan ens reunim amb el president, bé, ja sap que li poso el càrrec a disposició, que pensant sempre en la prioritat com a home de club, però bé, denoto una confiança molt gran per part del president, de tota la junta directiva, Rafa, de l'àrea esportiva, Deco, molt agraït, en Boyan i companyia, de tota la junta. També ha sigut molt important per prendre aquesta decisió de canvi de rumb a la complicitat i el suport dels jugadors, dels futbolistes. M'han fet veure doncs, que aquest projecte crec que ha de continuar. Com bé ha dit també el president, creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé, tot i aquesta temporada doncs, segurament no aconseguirem cap títol, però ja és un projecte guanyador. I a partir d'aquí la il·lusió dels barcelonistes, no? L'afició també m'ha fet veure doncs, que hem de continuar, que hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant, i per tant aquestes són les raons principals del canvi de decisió, no? Del canvi de rumb, i sobretot que em veig amb forces. Em veig amb forces, em veig amb capacitat, l'staff també m'ho ha fet veure, i en definitiva pel bé del club. Penso pel club, penso el millor pel club, així ho vaig entendre el mes de gener, que el millor era decidir marxar per un canvi de rumb. La dinàmica va estar positiva durant 3 mesos I a partir d'aquí doncs, ens vam sentar amb el president i en 2-3 minuts ens vam entendre perfectament. Per tant, ell és tant o més barcelonista que jo i el que intentem és el bé del soci, el bé del club. Per tant, molt agraït. Penso que és la millor decisió. I a partir d'ara, doncs, a treballar amb tota la il·lusió del món, amb aquesta estabilitat i content i agraït. Així que moltes gràcies a tots.
Aplaudiments també per a Xavier Hernández, que es dona la mà i s'abraça amb Jan Laporta. Ha dit que és un home de club i que sempre pensa el millor precisament pel club, que denota la confiança molt gran per part del president i de tota la junta directiva, que té complicitat dels jugadors i això li ha fet veure que el projecte ha de continuar. Ha dit que Can Barça tenen un projecte guanyador, que en dos o tres minuts es va posar molt d'acord ja amb el president Laporta i que evidentment ens mostra agraït, Rafa.
Mira, jo crec que la paraula clau de tot plegat i que han repetit molt sovint és estabilitat. Ens han agafat aquesta idea, l'estabilitat. Jo estava recordant que és veritat que Joan Laporta té aquest historial, l'historial de l'estabilitat. De fet, en la seva primera etapa, en un moment crític de l'equip, va decidir mantenir Frank Rijkaard i després això li va donar al final una Copa d'Europa, la Champions de París, la segona Copa d'Europa del Barça. Llavors, en aquest sentit, bueno, aquest és el discurs que han venut. Floretes mútues, tots dos són molt barcelonistes, ens ho han recordat. I bé, jo l'única pregunta que em formulo és...
Perdona, sóc jo.
Sí, està emocionat.
Està emocionat, Xavi, ara mateix.
Està una mica emocionat. Xavi és molt emocional, no cal que ens ho expliquin, perquè ho veiem cada partit. No sap controlar massa bé les seves emocions. Recordem que porta 9 expulsions a la Lliga, cosa que ho reflecteix. El que jo vull dir és que si ell fa uns mesos pensava que pel el bé del club havia de marxar, ara pensa que pel bé del club s'ha de quedar, esperem que d'aquí un mes no torni a pensar que pel bé del club ha de marxar, perquè, clar, cada vegada que pensa pel bé del club, veu que és que convé una cosa diferent.
I diu d'aquí un mes, Rafa, diu també els primers partits de Lliga, que em sembla que començaran a mitjans d'agost, eh?
Sí, a mitjans d'agost, com ja és habitual en els darrers anys. En fi, és tot... Al final veurem què passa. Jo crec que és un escenari que s'obre en què s'ha de veure com s'acaben d'ajustar tant la part de l'staff tècnic com la plantilla, que jo crec que és una de les claus, que Xavi tingui la plantilla que ell vol, i en aquest sentit la part econòmica també té molt a dir, per tant la gestió de Joan Laporta al respecte és important. Al final, jo crec sincerament que hi ha un punt gran d'improvisació, van improvisant. Si ara s'agafen a la idea de l'estabilitat, doncs jo crec que és una bona cosa, agafem-nos per aquí. I sí que és cert que són dos grans barcelonistes. Una altra cosa és que estiguin fent del tot bé les coses, que això també és una incògnita.
Mira, Xavi, que ara deia que té confiança plena també i mútua amb Deco. Recordem que Deco i Xavi se les havien tirat grossos, eh?
Bé, Deco i Xavi tenen una relació correcta, eh? No crec que sigui una relació massa estreta, però mínim és correcta. I res, un darrer apunt. Jo sí que penso en aquest sentit que els primers mesos de la temporada que ve seran claus, perquè al final a Xavi li ha desbordat el càrrec, va dir que dimitia, jo crec que en calent, va dir que no, que ho tenia molt pensat, però va ser arran d'un allau de crítiques, com és habitual a Can Barça. I al final veurem com aquesta pressió en aquest nou escenari doncs la porta la temporada que ve. Per cert que...
No punt final, perquè demà ho començarem tot plegat. Seràs amb mi a l'entrevista demà informativa.
Doncs sí, convides, jo encantadíssim.
Sí, perquè demà en parlarem de tot plegat, no ho deixem aquí, sinó que demà en parlarem de tot plegat quan passin 10 minuts de les 9, com sempre, ni més ni menys que amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Per tant...
Un savi del Barça que porta molts anys seguint a l'actualitat culer i que serà un plaer escoltar-lo, sí.
Va, canviem de terç. Bronco, va. M'encanta quan us enganxo. No, és que m'encanta quan us enganxo així.
Hola, què tal? Sí, estava superatenta. Molt bé.
Espera, que et deixo que et preparis bé.
Estic superpreparada. No veig el tècnic.
No, jo deixo que et preparis bé.
Vale, gràcies.
Publicitat i a la tornada, Maria Broncova.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Va, nosaltres que obrim el temps d'òpera rock i ho fem per parlar d'una segona part.
Tercera.
Tercera part.
Tercera part, sí. És que la vida d'aquest senyor dona per molt, la veritat. Sí, és la tercera part.
El senyor una mica basura, eh?
Sí, l'hem anomenat el Herr Peculiar, sí. Richard el Tòxic. Un dels nostres oients habituals li diu Richard Expósito. Per més informació, escolteu per tu i dos.
Com?
Per lo del padre ignoto.
Ah! Uau, val.
Sí, amigotito, esto va por ti. Bueno, va, som-hi. Fem un brevíssim resum de tot el que havíem dit, perquè tenim un nen que creix envoltat d'art per totes bandes, perquè el seu padrastre és pintor i actor, i tot allò el deixa absolutament fascinat. Així que el petit Richard vol ser creador polivalent des de que té ús de raó, ¿vale? Aires de grandeza des de sempre. Lamentablement, li passa que tant el pare biològic com el padrastre moren quan encara és un nen petitet, deixant-lo a ell i als seus 8 germans, cuidado, en una situació econòmica bastant fatal. I què passa? Doncs que el pobre Richard va de casa en casa, de familiar, fins ben entrada l'adolescència. Durant tot aquest temps, aquesta infantesa, doncs ell aprèn música, composició, escriu, pinta i fa tot, literalment tot, el que tingui la més mínima relació amb les arts i, com dèiem, a lo más grande possible. Per què? Perquè era un liante, sí, però també era un senyor amb talent. Vale, continuem. Entra a la universitat i es converteix en un antisistema de manual socialista, anarquista, però sobretot, vandalista. Sí. I també comença amb les seves activitats que, a part de l'art i la política, més representen el seu tarannà, jo crec, que són els bordells, els disturbis, les cases d'apostes i l'alcohol. Jo crec que és una bona definició.
Vaja.
També demanar prestat és la seva activitat preferida i enredar a tothom perquè li presti vindria a ser la segona. Així que sí, tot un perla. Continuem perquè aquest senyor es gradua, aconsegueix feina en un teatre, això sí, enxufat per un germà seu, el germà gran, i s'enamora, perquè aquesta és una altra, no para d'enamorar-se cada 5 minutets. També està intentant triomfar, però la vida de l'artista és dura, cosa que tu i jo ja sabíem,
sí.
Però ell se'n va adonant així mal, i no hi ha manera.
Jo sé per què et conec, no perquè jo sigui artista.
No, bueno, però...
Jo sé per què et conec a tu.
Em coneixes a mi, coneixes...
Artista.
Sí, hi ha molts artistes que coneixes també. Escolti, clar, ja nos tienes a todos aquí como paparras, esto es así. Bueno, què li passa a Wagner? Doncs li passa de tot, que se li enfonsa un teatre, que si hi ha aldarulls amb el personal... Bueno, todo mal con sus estrenos, todo mal. El matrimoni, fatal, també fatal, perquè ella es casa, però el seu matrimoni és un desastre. Perquè tots dos tenen unes banyes que no hi caben per la porta de casa seva, eh? Tanto mina por su lado como el por el suyo, bueno. Poliamor, però sin consenso.
Vaya.
No passa res. Què passa? Que a casa seva estan a punt d'embargar-li a diari, per tots els deutes que ell acumula i tots els préstecs impagats. Així que, després de tot això, està allà amb la seva dona Mina, el típic te dejo, vuelvo, bueno, la típica relació saníssima i saludable, muntanya russa full, doncs aquest matrimoni ha de fugir via mar a París, amb el seu enorme gos Robert, perquè sí, un perro de 2 metres és genial per a una fuga. I per què han de fugir? Doncs perquè no fiquin a Richard a la presó o li trenquin les cames o totes dues, que tot era possible. I dius tu, millora la cosa a París? No, per suposat que no millora. No. Wagner, lluny de posar peu en paret, continua liant-la doncs, amb els préstecs, amb l'alcohol, amb les dones i totes aquestes activitats que dèiem que el caracteritzen. I fixa't que tot i tenir un padrí de luxe, que el tenia, que era el compositor jueu Giacomo Meyerbeer, no hi va haver forma de guanyar a París la fama i el prestigi que ell tant perseguia, perquè París en aquell moment era la meca de l'òpera. Uh-huh. Però no, ell no aconsegueix col·locar-se perquè és tontaco. O sigui,
ja
no faig servir eufemismes, vale? Ja està. Si no, escolteu programa 1 i 2...
Peculiar.
Sí, exacte. Bueno, així que tenim a Richard endeutat, com sempre, emprenyat com una mona, també, com sempre, amb el matrimoni penjant d'un fil, per les contínues infidelitats, el gos que ha fugit d'ell com de la pesta només arribat a París...
Mital.
És que, microanècdota, molt curta. El gos s'escapa.
Robert,
és que passa això. I un dia Wagner passejant per Montmartre se'l troba amb un altre duenyo. Li diu,
no.
Sí, t'ho juro. I diu, Robert! I el Robert va girar cua i va marxar corrents. En fi.
Imagina't, s'estimava molt el gos.
No, claro, bueno, és que, en fi.
Val.
Bueno, què passa? Que en tota aquesta situació, i això serà important per tot el que explicarem avui, succeeix que el seu, la seva mà dreta, la persona que estava vetllant per ell, que era Meyerbeer, acaba resultant, segons Wagner, el culpable de tots i cadascun dels seus mals. Així que Wagner es dedica en aquell temps a París a calumniar-lo, a insultar-lo, i bueno, perquè sí, perquè era el culpable de tot plegat. Així que en aquest punt ho vam deixar. I ara sí, iniciem part 3 de Richard Wagner.
Després escolto això i no m'imagino un Wagner molt basura. Fotent-se amb el seu gran amic, dient-li jueu, judío errante.
Però sí. És que Wagner és la contradicció feta persona i... Aviam, una cosa és la seva obra, una altra cosa és ell. I la seva obra mola tres, i això que hem de dir. Però ell, no! Bueno, va. Estem plantats sobre l'any 1840. Richard i Mina estan a París. I durant aquell temps, Wagner bàsicament es dedica a fer que si reorquestracions d'òperes d'altres compositors, perquè ja hem dit que no triomfa, i de crític musical. Ell va intentar vendre la seva òpera L'Holandès Errant, també coneguda com El vaixell fantasma, que es va inspirar en les tremendes tempestes que van patir durant el viatge de fugida des de Riga. Però la cosa no va quallar. També intenta refinar i vendre la seva òpera Rienzi, que ja havia intentat vendre i estrenar anys enrere, però tot i el suport de Meyerbeer, que recordem que estava allà picant pedra, doncs tampoc acaba de quallar la cosa. Quina és la qüestió? Doncs que, aviam, fora de la seva empenta a nivell compositiu musical, doncs els hàbits perniciosos, perquè eren perniciosos, d'aquest home, provoquen el que era inevitable. I és que Wagner, abans de marxar de París al 1842, torna a endeutar-se i l'estat francès s'assabenta de tots els seus deutes pel món. Què passa? 3 mesos a la presó.
Ai,
clar.
Bueno, és que què buscaves?
No, esclar, què volia? Què pretenia?
Floretes?
Clar, no, ja està. Clar. Però aquí hi ha un girito inesperat, que aquest senyor té una flor al cul, perquè té un cop de sort. El director d'orquestra de l'Òpera de París compra el llibret del vaixell fantasma, amb la qual cosa Wagner pot pagar els seus deutes i finalment sortir de la presó. I dius, ah, mira, sembla que aquí la cosa comença a reflotar, no?, una mica. Però no. No, per què? Doncs perquè Wagner estava emprenyat com una mona i absolutament convençut que el culpable de tots els seus mals era Meyerbeer. De tots, tots. I és en aquest... Per què torno a mencionar això? Perquè és just en aquest moment on s'implanten en el seu cap amb moltíssima, moltíssima força les idees antisemites dels que ja portem un parell de programes parlant. Però, aviam, aquí vull fer un matís, perquè és veritat que sóc molt punky, molt radical d'aquest senyor, però també s'ha de dir que recordem que ell neix... O sigui, ell neix en un barri jueu.
Sí.
Els seus padrastres el seu padrastre d'origen jueu.
Sí.
Els seus mestres i profes, també. Els seus referents, també. Però, por lo que sea, Richard,
querido Richard.
És del segle XIX.
Sí.
Estem en ple romanticisme.
Sí.
Entre l'exaltació europea del nacionalisme i la moda creixentíssima de totes aquelles teories sobre desigualtat racial, és que estem en este momento. Doncs què passa? Doncs que aquelles, aleshores, l'antisemitisme, diguéssim, que no era tan aberrant. De fet,
clar,
estava quasi de moda.
Sí,
tothom,
dia,
saps?
Val.
I alerta, ull, sisplau, que això és una dada històrica. No es confongui per res del món aquesta explicació amb una justificació.
No.
Perquè ja sabeu què opino de Wagner, però crec que s'havia de mencionar, que era important dir-ho.
Sí.
Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief seinen Schneider, der Schneider kam heran, da...
Això ja sona més dur, Maria?
Bueno, sí, és un lit que és el lit en Mefistòfeles, o sigui, ja l'he posat una mica de, bueno, aquí està somando el mal. bueno, és de en fi, coses. Goethe, Faust, coses. Què passa, doncs, que aquí, en aquest punt, és quan Wagner comença a escriure tractats i assajos difamant, menystenint i insultant el poble jueu, deixant perletes per la prosperitat com aquesta. Atenció, són paraules d'ell, no meves, per suposat. Diu, a la natura, allà on hi hagi alguna cosa per parasitar, el paràsit s'instal·la.
Pam.
Hola, què tal? Després, en quant a l'art i la música, la composició, diu, l'artista jueu no és capaç de tenir autèntica creativitat. Només pot parlar imitant a altres i fer art imitant a altres. No pot crear art pel seu compte. Així que, si crea alguna obra bona, és perquè és copiada. I, per suposat, no ho fa per amor a l'art, sinó per diners.
Ai.
En fi, què passa? Què passa? Doncs que, lamentablement, aquestes paraules ressonarien més tard en la segona esposa de Wagner. I aquesta maqueteixa senyora començaria a divulgar-les i a difondre-les amb, com ja sabem, catastròfics resultats.
Absolutament.
Quins són aquests resultats? Doncs que crea en Adolf Hitler una autèntica obsessió.
Absolutament.
Però obsessió. Absoluta. Que alerta que no estic dient que Wagner fos el fundador del nazisme.
No,
que estoy diciendo.
El nazisme ni de l'antisemitisme, que ja n'hi havia.
No, i tot això passa 50 anys més tard de que es mori aquest senyor. Però el que sí que és cert és que Hitler va declarar que quan tenia alerta 12 anys, un Adolf de 12 anys, escolta l'òpera Rienzi i comprèn quin és el seu destí, i de nou cito paraules textuals, enfortir i unir el Reich alemany.
Escolta, que si m'he d'emportar 6 milions de vides per davant...
Bueno, jo no sé.
Això venia en el seu...
No, en el full de ruta no hi era. Però sí que és cert que durant tota, o sigui, el búnquer va demanar les partitures originals de Wagner. Estava obsès, perdut, i aquesta obsessió va continuar, perquè, segons el propi dictador, el futur d'Alemanya es manifestava a través de la seva obra. Sí, això és una altra dada històrica i no m'enrotllo més amb aquest punt perquè, mira, la veritat és que crec que mereixeria un altre capítol i saps què et dic? Que algun dia el farem.
Vinga.
Anirem lligant aquestes coses perquè són prou interessants. He hecho un chistecito musical.
Sí, ya...
Vale, corramos un tubito. ¿Tienes ganas de invadir cosas?
Sí.
De acuerdo.
Això ho deia a Woody Allen, que recordem.
Pues eso es el chistecito.
Ve de família jueva. Sí. I una de les seves frases més conegudes és cada vegada que escolto Wagner em venen unes ganes irrefrenables d'invadir Polònia.
Correcte.
Doncs això.
Doncs aquí estem.
Ai,
Déu meu. Va, continuem, que em perdo.
Som-hi.
Vinga. Després de tota aquesta aventura fallida a França, el matrimoni doncs decideix tornar a Dresden. A més, en un viatge bastant fatídic que deixa la salut de Mina bastant feta puré. I per fi arriba ja de tornada a Dresden la gran estrena que Richard estava esperant. Estem parlant del 1845, quan s'estrena per fi la seva òpera Tannhäuser. Vale? Però, Joan...
Ai.
Tornem-hi, fracàs un altre.
També.
No, o sigui, persistente era, ¿vale?
Era
un mamón, però persistente
això
també.
Això sí que ho tenia.
Sí. La primera representació va ser un desastre, amb la qual cosa ell comença a retocar per millorar-la. És cert que pot tornar a fer una segona representació, però nada. O sigui, no qualla. Però sí que hi ha un canvi, un salt qualitatiu en quant a la seva trajectòria. I és que comença, allà a Dresden, a relacionar-se amb l'elit cultural, fent amics molt influents al sector. I com tu bé saps, ja no només va de talent, sinó d'estar al lloc i en el moment adequat.
Sí, senyora.
I per aquí és quan realment Wagner comença a entrar i a convertir-se en la figura que ara tots coneixem. Què passa? Que en aquest punt, acumulant ell pobre, perquè... realment se sentia fatal, eh? Tenia molt poca fama, no tenia reconeixement, li resultava impossible guanyar-se la vida dignament amb l'art, doncs aquí Wagner comença a rebotar-se. I què passa quan ella rebota? Doncs que recupera el seu fervor polític, aquell que ja havia tingut tan marcat durant l'època universitària. I què passa? Doncs que els seus interessos artístics comencen a virar doncs, cap a un altre propòsit. I quin era el propòsit? Doncs el polític. Per què? Perquè Richard creia que el teatre era com un mirall d'una societat reaccionària que primer calia transformar si volia dur a terme els seus propis designis artístics.
Fixa't.
Que el que ell volia fer era canviar tot el panorama.
Uh-huh.
Així que tot això, tot aquest soroll mental, totes aquestes idees, totes aquestes ganes com de rebotar-se contra algo, acaben absolutament esclatant i convertint-se en acció real quan coneix a Bakunin.
Ai.
Claro. Juntes a Wagner i a Bakunin i passen coses.
Vaya dos.
Vale? Sí. Ah, i què passa? Doncs que tots dos decideixen participar activament en la insurrecció contra el govern de Saxònia. Claro, está. Y ya te he dicho que era muy aficionado al vandalismo.
Sí.
Fortament. Entonces, claro, tú conoces a Bakunin, pues la cosa crece.
Ya lo tenim.
Sí, ya lo tenim. ¿Qué pasa? Doncs que tota aquella revolució, el cert és que va ser molt ràpidament asfixiada per les tropes saxones i prussianes, però, evidentment, tot aquell esclat no va quedar sense resposta. Així que es va emetre un ordre de res contra tots els que van participar. I sí, cert que Bakunin va complir molts anys de presó, però, una vegada més, Wagner agarra a l'esposa, també agarra a Franz Liszt, perquè se hicieron colegis, i a fugir una altra vegada. Bueno, prefiero que ponga a Franz Liszt que a un perro, la verdad.
Fixa't.
No estic comparant res amb res. Bueno, qüestió per... Hòstia, ostres. Gràcies.
Mira.
Gràcies.
Robert. Mira.
Qüestió. S'exilien, i aquesta vegada ho fan a Suïssa. I com a conseqüència de tota aquesta fugida, de tot aquest exili, de tots aquests aldarulls, Wagner roman proscrit d'Alemanya durant els següents 11 anys.
Més fosc que això, eh?
Sí, és que és el Faust, és lo más.
Ja.
És que veus, és que em genera... Jo agafaria un pal i el pagaria, perquè és així. És un fet, d'acord? Així com estic fent...
Aquí estem en contra de violència, eh, Maria?
No, però és que no ho faré, però després em poso la seva música i em calmo. No, em concentro en fer polseres de besties per a Dvorak. I ja està, és la meva vida.
Val.
Bueno, va, continuem. Mina i Richard s'instal·len a Zúric i allà ja, per fi, de forma ja bastant definitiva, comença a canviar la sort del compositor.
Uh-huh.
Per què? Doncs perquè coneix una figura clau en el seu desenvolupament. I aquest és Otto Wesendonck, que és un molt, però molt, però molt, molt adinerat empresari jueu, jueu, que decideix fer-los de mecenes. I ell sap, el que escriu Wagner, però...
Sí, però...
Però ja ho dèiem. Personalitat absolutament magnètica, te vende arena en el desierto. Sí, ben antisemita, que jo te patrocino. No sé, coses de l'època, coses rares. I què passa? Bueno, tot fantàstic, tot estupendo, glòria, fama, riquesa, fins que la dona d'Otto s'enrotlla amb Wagner. ¿Por qué? Porque Richard es acidit i agradecido. És així de maco, ell. Home. Així que... Aquell, evidentment, ja va ser el cop de gràcia definitiu per Mina i Richard, que ja estaven con el vengo, no vengo, me separo, no me separo, i ja Mina diu, mira, s'ha acabat la tonteria, jo estic delicada de salut, ja n'hi ha prou amb tota aquesta tonteria, et deixo i me'n torno a casa als meus pares a Dresden. Què passa? Doncs Wagner va dient que ja no el lligava, ja no estava lligat a ningú, ja està.
Clar,
soy un hombre feliz. Doncs decideix viatjar. Va a Venècia, va a Weimar, on Franz Liszt, que recordem que havien fugit plegats, li estrena l'òpera Lohengrin i per fi té un èxit com Déu mana. Així que amb tota aquesta sensació de soy el rei del mambo, se'n torna a Zúric. Per a què? Doncs per demanar més diners a l'Otto. I ja que està, pues, també se trinca la mujer, otra vez. Sí. I... és que és terrible.
Wagner, xato, no. Les mans a les butxaques.
És que, mira, gràcies, la música m'ha anat perfecta. Qüestió, que havent completat ja les seves aventures, decideix que ara sí, ha arribat el moment definitiu de triomfar on no havia triomfat fins al moment, que era París.
Bueno,
claro.
Ja ho veurem.
És que la sort li canvia. Bueno, ja aniràs veient.
Va.
Ens plantem l'any 1859, s'instal·la i efectivament aconsegueix el seu lloc. Comencen a reconèixer-li l'obra i el diu: me aburro, voy a volver a llamar a mi mujer. I la llama.
No.
I va la mujer i què hace?
No.
Va. No, 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 la toxicitat no té límits en Wagner. Mina, no. Mina, no.
Potser que Wagner sigui l'home més faustidioso que conec.
Que estem escoltant Faust. Recordeu, d'aquí el xistecito, per si algú havia perdut el fill.
No em portava cap.
Uau, avui. Aquesta avui mirada no d'odi. No. Bueno, és veritat. Joan, corramos un tupido velo.
Sí, sempre.
Sí, sí, sí. Tira. Però, per sort, aquesta toxicitat sí va tenir un límit, perquè aquella va ser l'última oportunitat d'aquesta parella. Perquè quan la cosa comença a funcionar a nivell de fama i música per Wagner, doncs comencen les gires amunt i avall, i vinga a fer, i venga liu aquí, i venga liu allà, i després d'estar 3 anys allà a França junts, Mina absolutament ja fins als nassos de tenir les banyes més grans de tota Europa, diu: Richard, s'ha acabat. Així que l'abandona oficialment i li reclama una pensió. Perquè ah? És que ella era una xica lista, eh? I a més recordem que mentre Wagner fracassava, sí, ella mantenia la família.
Claro,
claro, claro, que ella treballava, sí, ella era cantant i actriu. I cosa curiosa que no m'esperava de Richard, i aquí, mira, rompo una lança en su favor, qui m'ho sí, havia de dir, el tio accepta i li paga fins l'any 1866, fins al dia que Mina va morir amb 56 anys.
Mira, escolta'm, mira,
cara. Algo salgo, algo salgo.
Tremendos, ¿eh?, aquesta música.
És que sí, perquè vuelve a hacer una tremendada, este señor. Perquè quan se muere Mina, Richard, què decideix fer? Doncs anar per Matilde, la dona del mecenes.
Bravo! Bueno, és que ja l'he d'aplaudir.
Bravo, magnífic.
No tinc més...
No, és una magnífica idea, però és que a més, Joan...
No tinc més armes contra Wagner que aplaudir-lo.
No, però no va en plan d'amagatotis, de cookie, veamonos...
Palante.
No, palante no, pitjor. És que li escriu una carta a Matilde, declarant-se, i una altra a la mare de Matilde, perquè doni la seva aprovació perquè es casin.
Ai,
t'ho juro. I ara tu t'estaràs preguntant, tots ens estarem preguntant, i elles què van respondre?
Clar.
Atenció al plot twist. A més, és que és graciosíssim. És que no van tenir temps de respondre,
no?
Perquè un parell de dies més tard, després d'escriure aquelles dues cartes, sí, Richard escriu una altra carta,
sí,
i aquestes paraules et sonaran, perquè diu: ho sento, m'he equivocat, no tornarà a passar.
Sí, Richard de debò diu:
sí,
lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Correcto.
Wow.
En alemán, que suena como...
Sí. Qué bestia.
Sí, oye, que me he equivocado.
El campechano no es invento de res,
No, me he equivocado.
Vale.
Que lo del casarse era... Que no, ¿vale? Perdón, que me he equivocado. Se me ha ido un momento la cabeza.
Mental.
Y dius, ¿qué li ha passat a Wagner?
Ay.
¿Qué li ha passat? Sí. ¿Por qué se ha equivocado?
Claro.
Doncs perquè ha conegut una altra, evidentment.
No.
Claro.
Amb 10 dies de diferència.
Sí, 3 dies.
Val.
Sí, 3 dies. Què passa? A qui coneix? Doncs coneix a Cosima List, una dona de 28 anys, ella en té 50 i pico,
sí,
en fi, yeah, nascuda, atenció, perquè és que tota la vida de Wagner és així, d'una infidelitat entre Franz Liszt i Marie Degout, que dius, perfecto, le encantan estas cosas.
Eh? Sí.
Evidentment, ella no estava soltera i enamorada, no, ella estava casada i tenia dos fills. És que, a més, el seu marit era un director famosíssim que no parava d'estrenar i tocar obres de Wagner i no era un altre que el director d'orquestra Hans von Bülow. O sea, mal. Iré al grano, perquè ens quedem sense temps.
Som-hi.
Wagner, en aquell temps, a part de tot això, va aconseguir un altre mecenes. I qui era? Ludwig II de Baviera, que resumim fort, que ja ho farem en un altre episodi, Ludwig era homosexual, s'havia enamorat de Wagner. I Wagner li ballava l'aigua, amb cartes d'insinuacions ardents i apassionades, fingint que ell també estava interessat. ¿Vale? Sí, durant anys, tota una vida. Qüestió. Wagner convida el matrimoni von Bülow a passar les vacances a la casa que li deixa Ludwig.
Sí.
I primer arriba Cosima amb els nens perquè Hans està de gira.
Sí.
I només arriba ella i tenim Wagner 52 i ella 24.
Sí.
Passen la nit junts. Ai. I 9 mesos més tard, exactament 9 mesos més tard, neix el suposat tercer fill dels Bombolo, que no, que ja te digo jo que no, perquè no. Va ser una nena i li van posar Isolda. Com Tristany. Isolda. Bueno, qüestió, què passa? La rumorologia entre Wagner i Ludwig va creixent, així que Wagner diu, me voy a Suïssa. Així puc mantenir el sexting amb Ludwig, però no m'exposo físicament a coses, vale?
Tremendíssimo. Que...
I què fa? Doncs convida a Cosima. I va ella i se n'hi va, però no deixa Bulow. Quan durarà aquest despropòsit, es pregunta un.
Clar,
és que no tiene fin. Perquè allà neix la segona filla i li posen Eva com la prota dels mestres cantors de Nuremberg. Sí. I dius, aquí s'acaba. Sí. No. 2 anys més tard encara neix un tercer i li posen Siegfried com el prota de l'anell del Nibelung. I aquí ja sí, Bulow diu, s'ha acabat.
De fill per òpera.
S'ha acabat. I declara, l'edifici de les meves banyes ha estat coronat de la manera més brillant. ¿Qué te parece? ¿No te parece una maravilla?
Magnífic.
Bueno, posa'm la 6. Així ens plantem el 13 de febrer de 1833. Richard i Cosima estaven discutint, evidentment, per unes banyes.
Que estrany.
Perquè ell li posava les banyes a una altra senyora. Com no?
Ah, sí?
Raro, no? Wagner no ens esperava, no? I què passa? Doncs Cosima se'n va tocar el piano, allà està allà plorant. És una imatge maca, eh? Està allà tota trista, plorant, tocant el piano.
Bucòlica.
I Wagner li diu... És que, això és fort. Sí? Wagner li diu a la criada, no em molesteu. Estic escrivint un assaig titulat L'element femení en la humanitat.
Ah, ell.
Ell.
Val.
No faré comentaris, va? Arribats a aquest punt ja no cal.
Peculiar.
Sí, peculiar, gràcies. Val. Què passa? Doncs que passada una estoneta, la criada sent la campaneta i quan entra es troba a Richard a terra, retorçant-se per un atac al cor i demanant que cridim a Cosima i a un metge. Què diuen les males llengües? Que no hi va haver tal campaneta, perquè aquell infart el va tenir mentre s'ho estava muntant amb ell la criada. Això diuen. Jo no dic res. Jo...
Això
ho diuen.
Això es diu.
Això i jo informo.
Val.
El que sí que us puc dir és que Cosima sí que va arribar a temps per veure morir Wagner entre els seus braços amb 69 anys. Mm-hmm. I va ser Cosima, que el va sobreviure 47 anys més, qui va ser l'encarregada de mantenir tot el llegat que ens va deixar Wagner, que recordem va ser immens, va difondre la seva obra, va difondre les seves idees, es va encarregar de portar al Festival de Bayreuth, que continua sent a dia d'avui un dels més importants del panorama musical. Mm-hmm. I, en fi, jo què sé, escuchad sus piezas y no miréis su vida muy de cerca, porque esto es un escándalo.
En fi... Gràcies, Maria.
Gràcies a
tu, Joan. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La
La Girocleta, amb Olma Giró.
10 minuts, pràcticament, i arribarem a les 2 del migdia. Giro, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Una mica tard, avui. Judit Vallès, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Rafa Sanahuja, bona tarda.
Hola.
Per cert, que hores d'ara encara compareix Jan Laporta, que ha dit dues coses més, eh?
Està contentíssim.
El desembre...
congelat.
Camp Nou llest.
Home, sí, això ja ho van dient darrerament, sí.
Confirmació de Jan Laporta.
Si el mires ara no t'ho creus. Perquè...
sí, sí, sí. I una altra confirmació que ha dit un dia com avui, després els companys de l'Estel Migdia ens ho ampliaran tot plegat, eh? Però una altra confirmació que ha dit avui, que ja sabíem, però que ell ha confirmat i ho ha volgut deixar clar, és que Xavi ja s'havia compromès, en cas de marxar, a no cobrar l'any que li faltava. És a dir, la temporada 24-25.
Sí, sí.
Això, que, com us dic, que ja ho sabíem, però...
ho ha confirmat.
Però ho ha confirmat. Ja està bé que ho confirmi, escolta'm. Giró, ens presentes el tema?
Avui tenim moltíssimes ganes d'aquest tema i més, crec que tu i jo, Joan,
sí,
estarem d'acord.
Sí, podem donar la mà amb això, eh?
Ens podem donar la mà metafòricament perquè aquí estem una mica lluny. No passa res, bé, si ens l'arribem a tocar. Donem la mà per parlar de la Patum, perquè portem molt bones notícies pels patumaires i pels no patumaires també, perquè recordem que és una festa patrimoni material de la humanitat UNESCO. Escoltem això, que és un
ball. Mira. Perdó.
No, tu continua. Tens 10 minuts més per ballar la Patum.
Escoltant això i veient ja en la porta, jo...
També.
Sí.
Té pinta d'anar amb ell.
Totalment.
Sí, podria fer d'àliga solemne. Doncs bé, per què parlem de la Patum? Doncs perquè s'han trobat, per casualitat, les partitures de tres balls de la Patum que havien quedat en l'oblit. Són dos balls de nans i un de gegants, i diem que s'han quedat en l'oblit perquè sí que és cert que havien sonat a la plaça, però havien sonat abans de la Guerra Civil, és a dir, fa més de 30 anys que no es trobaven unes partitures noves de la Patum. En concret, aquests documents daten entre el 1925 i el 1935 i formaven part de l'arxiu del col·leccionista Ramon Miquel Safont, qui ha trobat aquestes tres partitures és el músic Lluís Gual, que a aquesta hora ja ens està escoltant, que tenim moltíssimes ganes de saber com ha estat aquesta trobada i si ja han sonat alguna vegada o no aquestes tres partitures. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, la pregunta que ens portem fent tot el dia i ja fa dies és com trobes tu tres partitures oblidades de la Patum?
Bé, doncs realment, com ja he comentat en algun altre lloc... jo sempre dic d'aquestes partitures que no les he trobades jo, sinó que elles m'han trobat a mi, perquè jo no anava amb cap intenció de trobar-les, perquè, per descomptat, no sabia de la seva existència. I, com comentàveu, va ser el Ramon Miquel Safont, que és una persona de Quiberga, que és un grandíssim col·leccionista de documents antics. És a dir, qualsevol document que tingui a veure amb la comarca del Berguedà, sigui de fa 10 anys, o sigui del segle XII, ell ho compra i ho té a casa seva. I té realment un arxiu immens de documentació de tota mena, de fotografies, de documents escrits de relacionats amb Berga i la nostra comarca del Berguedà, no?
Avui t'hem volgut trucar, Lluís,
sí,
perquè aquesta notícia, que havien trobat tres partitures oblidades, va sortir la setmana passada, però pel que tinc entès, aquest cap de setmana, la Cobla Berga Jove, ja les ha tocat, no?, aquestes tres partitures al Teatre Municipal de Berga. És cert, això?
Efectivament, sí, doncs com deia, el Ramon Miquel em va contactar, em va dir, mira, Lluís, diu, tinc unes partitures antigues de la Patum que vine a mirar-te-les, perquè jo, com que no sé música, no sé què hi ha aquí, no? I ell es pensava que hi hauria la música de la Patum, que efectivament hi han peces que fins avui en dia ens han arribat, però hi havia aquests tres balls que fins ara o eren desconeguts o només molt poca gent molt gran se'n recordaven que s'havien tocat. Llavors jo el que vaig fer va ser arranjar-los per la una formació de banda una mica més actual, diguéssim, perquè això és de fa més de 100 anys, pràcticament 100 anys, no? I com a primícia, aquests balls es van estrenar, com deies, el diumenge passat al Teatre Municipal de Berga amb la presentació del disc dels arranjaments de la música de la Patum de Joan Baptista Lambert, que hem presentat amb la Cobla Berga Jove, la meva cobla.
I com va anar aquí? La gent què deia d'aquestes partitures? Els hi va agradar?
Bé, jo crec que la resposta del públic, tant pels aplaudiments com pels comentaris posteriors, va ser molt i molt positiva. Bé, veurem d'aquí un temps si realment aquestes partitures doncs, es queden aquí. De fet, les seguirem interpretant aquest dissabte, dia 27, al Teatre de l'Ametlla de Merola, que també està a la comarca del Berguedà. Tornem a fer el concert que vàrem fer el diumenge passat i tornem a interpretar aquests balls. I també us puc avançar que al llarg d'aquest any 2024 i fins i tot ja pel 2025 tenim unes quantes presentacions més en paraulades, vull dir que aquests balls seguiran sonant i queda per veure aviam si doncs, en algun moment aquests balls es poden incorporar doncs, a la Festa de la Patum, igual que va passar.
Lluís, a mi m'agradaria preguntar-te si aquestes partitures aniran al museu.
La veritat és que en principi no hi estem, no està previst, perquè aquestes partitures són d'un col·leccionista privat. Llavors ell les ha adquirit de forma absolutament privada, per entendre'ns, amb els seus mitjans econòmics, i en principi aquestes partitures són propietat de com dic, de l'arxiu de Ramon Miquel Safont, que tot i que és un arxiu privat, està obert absolutament a tothom qui vulgui, qui tingui ganes de recercar sobre la música de la Patum, i si algú li interessa també, jo, arrel d'aquesta trobada, d'aquesta troballa, disculpeu, he fet un article en una revista cultural que es diu L'Arol, que és una revista cultural del Berguedà, que també en allà, si algú li interessa, doncs pot veure fotografies d'aquestes partitures que jo he trobat, i vull dir que no és res ni secret ni inaccessible, tot el contrari.
Lluís, volem acabar aquesta trucada. És que ens has deixat molt encuriosits, sí que ens has avançat que durant aquest any i l'any que ve teniu diversos concerts agendats, però hi ha alguna possibilitat, encara que sigui ínfima, petita possibilitat, que aquestes tres partituris sonin a la Patum d'aquest any?
Encara no ho sabem. Jo crec que per aquest any la veritat és que és bastant just, perquè encara que no ho sembli, falta molt poquet per la Patum. Falten 4 o 5 setmanes i aquestes coses no són com totes les festes, i més una festa com la Patum és una cosa que vol el seu temps, que vol la seva reflexió, que no és una cosa d'una decisió ni d'una persona ni de 5 minuts, i són coses que han de passar una sèrie, diguéssim, de cribratges i de decisions que jo crec que per aquest any és possible, però jo ho veig complicat. A més, aquest any hi ha també l'estrena dels Vestits dels Gegants, i això també està portant molta rebombori, diguéssim, a nivell de la comparsa i tot plegat, i per ara no puc encara assegurar res.
No passa res, ens quedem amb que és possible, però complicat. Lluís Gual, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a Lluís i gràcies, Olma.
Gràcies.
Minuts i ja arribarem a les 2 del migdia. Rafa Sanahuja.
Joan Trias, bona nit.
No, bona nit no.
No, sí, bona nit, perquè aquest to és ja. De ràdio de nit.
Seria bona vesprada.
En tot cas, sí, però no, perquè és to de ràdio de nit.
Estem escoltant l'Opus Vesprada. En fi, que teníem un sorteig.
Teníem un sorteig que ens ha explicat el nostre estudiant en pràctiques, el mai ben ponderat Albert Freixas.
Mai ben ponderat,
Albert Freixas. Aquí el ponderem Freixas.
Molt bé, home.
El ponderem bé, perquè a més quan s'arranca amb aquests accents mexicans... una cosa...
Jo no he trobat persona que faci millor les publicitats i els anuncis que l'Albert.
Sí, ha estat Speedy González, eh?
És una mica el bigote arrocet de la casa. Bueno, escolta, que teníem 3 entrades dobles per repartir, per acudir al Palau de la Música el proper diumenge, dia 28, a les 6:30 de la tarda, a aquesta edició de Llegat Vivents, aquest recital poètic amb 9 veus imprescindibles de la poesia i 9 accents de tot el territori. Entre ells no estarà Judit Vallès, és una injustícia, però no passa res, perquè tindrem gent d'un nivell gairebé com el d'ella. Per tant, ja tenim guanyadors, la gent ha participat... La gent ha participat. Noelia Martín, una de les guanyadores, Montserrat Villar, Irene Alamís, aquestes 3 oients que han participat en el nostre concurs i que se'n van ben acompanyades, perquè recordem que són 3 entrades dobles, aniran elles. I una persona de la seva elecció, pot ser Xavi Hernández, pot ser Joan Laporta, pot ser Rafa Juste... Estan a temps de convidar-los. Si és que en aquell moment han acabat la roda de premsa, perquè...
Jo crec que demà connectarem a les 8 del matí, encara seguiran.
Estaran allà, encara dient, podem estar orgullosos del Barça i som molt barcelonistes. Doncs res, enhorabona a aquestes 3 oients. Ja ens posarem en contacte amb elles per dir-los com han de fer-se amb aquestes entrades.
I tant. Minut i mig i arribem a les 2.
Bona vesprada.
Bona vesprada. Bona vesprada.
Jo tinc una idea per Toscano. Jo no sé si ha marxat, estava per aquí
abans. Està per aquí.
Jo que ell punxaria la roda de premsa i marxaria al barril.
Exacte.
I després entraria a acomiadar abans de la raga.
Escolta, nosaltres que demà hi tornem a les 8 del matí. Demà entrevistassa informativa, amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, per fer balanç precisament d'aquesta roda de premsa, per explicar-nos com han anat les coses. I no una entrevista cultural, amb la Santa Companyia, torna amb el musical Cançó d'Aigua Dolça a la Sala Golems de Gràcia, sinó dos entrevistes culturals, perquè també parlarem de teatre a la Sala Beckett. Després, cinema, com sempre, la televisió, com sempre, la premsa rosa, com sempre.
La Ginelias.
Sí. Tot això i molt més demà a partir de les 8 del matí. Seguim amb més caravana, us deixem ja amb l'Estel Migdia i tota la plana informativa, i després ja s'hi posa tot l'equip de Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.